tarda. Ara són les 2 del migdia. Els jutges acorralen a Carles Puigdemont i Maní obren perquè quedi fora de l'amnistia. El jutge del Calvus Hof, el que popularment s'ha dit trama russa del procés, obre una investigació nova contra ell i també contra l'expresident Artur Mas i una desena de persones més. Concretament, els vol investigar per malversació de diners públics i per alta traïció, que és precisament un delicte que no està emparat per aquesta llei d'amnistia. El jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, que no aporta noves proves o indicis, demanarà al Suprem que assumeixi aquesta causa en relació amb l'expresident Puigdemont i també Dalmases, que estan aforats perquè són diputats al Parlament. La seva tesi és que els investigats van buscar suport polític i fins i tot militar a Rússia per aconseguir la independència de Catalunya l'any 2017. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Un moviment del jutge Aguirre que arriba després que l'Audiència de Barcelona li demanés que tanqués aquesta investigació.
Sí, tot i aquesta petició, ell insisteix, Aguirre justifica ara que l'obertura d'una nova peça es deu al fet que no ha pogut avançar en la investigació en els últims 6 mesos perquè diu que estava pendent que es resolgués la petició que s'apartés de la causa que havia presentat l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Una petició que ha estat rebutjada aquest mateix mes de juny.
Doncs una de freda i una de calenta per Puigdemont, perquè paral·lelament a aquest cas, l'advocacia de l'Estat ha demanat al Suprem que s'amnistiïn a tots els líders del procés.
En un escrit presentat avui rebutja que cap d'ells s'enriquís personalment amb el procés i la consulta de l'1 d'octubre i que s'hagi posat en perill, per tant, els interessos financers de la Unió Europea. D'aquesta manera, descarta la malversació i demana que s'aixequin les ordres de detenció contra ells. En un altre informe, els advocats de l'Estat també demanen que s'apliqui l'amnistia als 5 guàrdies civils encausats per la seva actuació durant el referèndum de l'1 d'octubre.
I atenció a l'anunci que ha fet avui l'alcalde de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana ha anunciat que vol eliminar els 10.000 pisos turístics que hi ha ara mateix a Barcelona. El govern de Jaume Collboni vol aconseguir-ho en 4 anys. Per a la tardor del 2028 ja no hauria de quedar cap pis turístic a la ciutat. Així ho ha anunciat l'alcalde fa poca estona en roda de premsa des de l'Ajuntament.
Aquests 10.000 pisos passin al mercat o de lloguer o de venda, o que siguin habitats pels veïns i les veïnes de la nostra ciutat. A partir del 2029 desaparegui a la ciutat de Barcelona la figura del pis turístic tal i com avui la concebim.
Collboni ha dit que ho anuncia ara, un cop passades les campanyes electorals, i que l'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge dels barcelonins i les barcelonines per lluitar contra les desigualtats. I, per altra banda, flexibilitzarà la política de construir un 30% d'habitatge públic a les noves promocions perquè es puguin agrupar en un sol bloc de pisos.
Tot això en un dia en què el govern espanyol ha dit que vol rebaixar l'IVA de l'oli d'oliva, deixar-lo, per tant, sense IVA, que és el producte que més s'han carit als supermercats, superant, en alguns casos, els 10 euros per litre.
Així, doncs, dimarts vinent al Consell de Ministres s'aprovarà que el producte passi del 5% actual al 0, igual que el pa, els ous, les fruites o també les verdures.
Avui valorarem aquesta mesura, aquesta reducció de l'IVA a l'oli amb l'Associació de Consumidors Facua. Serà d'aquí una estona quan trucarem al seu secretari general a Catalunya, Gerard Hernández. I avui també a l'Audiència de Barcelona, el judici per la violació d'Igualada ha quedat vist per a sentència. Les acusacions mantenen que l'acusat és el responsable de l'agressió i per això li demanen fins a 45 anys de presó.
30 per intent d'homicidi i 15 per l'agressió sexual. La Fiscalia insisteix que l'acusat va ser extremadament violent i manté les peticions argumentant-se sobre la investigació policial i el perfil criminal que els Mossos d'Esquadra van fer de l'acusat.
La golpeó en diferentes partes del cuerpo, posteriormente le dio un fuerte golpe en la cabeza. En el presente caso, la agresión desplegada por el acusado se produjo incuestionablemente en unas circunstancias personales de tiempo y de lugar que indefectiblemente eliminaban o reducían considerablemente cualquier posibilidad de defensa de la víctima.
En canvi, l'advocat de la defensa diu que la investigació policial no confirma que l'acusat fos el que apareix als vídeos o que ell cometés l'agressió sexual i per això en demana l'absolució.
I d'aquí, just on era, comença el dispositiu de mobilitat especial que Trànsit ha preparat per l'elevada mobilitat que es preveu aquest cap de setmana llarg de Sant Joan, que a més coincideix a Catalunya amb el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló.
S'espera que la via més complicada sigui l'AP7 i les carreteres que porten cap a la costa. Des de les 3 de la tarda, com deies, d'avui mateix, i fins aquest dissabte al matí, hi haurà un carril addicional de sortida de l'AP7 al tram nord entre Montornès i Sils, i al tram sud entre Martorell i el Vendrell. Es calcula que gairebé 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I en els esports, ara ho dèiem, en marxa ja el Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya.
Sí, fa mitja hora que ha començat la primera sessió d'entrenaments lliures. Max Verstappen arriba al Gran Premi com a líder de la General, però Carlos Sainz vol plantar-li cara en el Gran Premi de casa.
I paral·lelament amb futbol, la selecció espanyola ja espera arribar als vuitens de final de l'Eurocopa.
El combinat nacional ha superat aquest dijous 1-0 a Itàlia i passa de ronda com a primer de grup. A la següent ronda s'enfrontarà amb una selecció que passarà com a tercera de grup.
Així sona la primera part del nou disc d'Obeses que s'ha publicat avui. Porta per títol L'Ai al cor i és el seu sisè treball d'estudi. Es publica, com dèiem, en dues parts, la primera amb el nom de Sístola i la segona Diàstola es publicarà d'aquí uns mesos. La data de presentació en directe del nou treball discogràfic serà el 29 de juny a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, amb entrades ja a la venda. A la final del programa també escoltarem les noves cançons d'Estopa i també de Renaldo i Clara. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans a les portes d'aquest cap de setmana de Sant Joan. Sàpiguen quin temps ens espera. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica aquesta tarda que es torna a complicar una mica cap a les comarques del nord del país. Hem tingut un matí relativament tranquil, però estan creixent núvols que aquesta tarda descarregaran ruixats i tempestes a les comarques de Girona i també a les comarques del Pirineu. La resta augmentarà la nuvolositat, però en principi no arribaran aquestes pluges. Les temperatures avui pugen una mica respecte a les que teníem ahir. Les màximes més altes de fins a 30 graus a les comarques del Pla de Lleida i també alguns punts de les comarques del sud de Tarragona. En general, entre els 24 i els 29 o 30 graus. Demà tindrem un dia molt tranquil, tot i que altra vegada demà al migdia, altra vegada comarques de Girona i també comarques del Pirineu, hi haurà algun ruixat de caràcter dispers i aïllat a la resta. Sol, alguns núvols a la tarda i temperatures cap amunt. De la nit de Sant Joan, tranquil·litat, no s'esperen pas precipitacions i no serà una nit molt càlida, seran unes temperatures, doncs, agradables. I ja de cara a dilluns, a Sant Joan, doncs, una jornada tranquil·la, només amb alguns núvols de mitja tarda a les comarques del Pirineu, que de forma puntual podrien deixar escapar alguna gota, però en principi serà una jornada tranquil·la i amb temperatures, això sí, que continuaran pujant i farà una mica més de calor al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Ara són just les 2:07 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Xavier Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ho dèiem abans, Barcelona no tindrà cap pis turístic l'any 2028.
El govern municipal ha decidit anar a fons amb la nova regulació del decret de la Generalitat de 7 de novembre per fer que aquests 10.000 pisos turístics es converteixin en pisos residencials al novembre de l'any 28. Que a Barcelona cessi completament l'activitat d'ús turístic en pisos residencials.
És l'anunci solemne que ha fet avui l'alcalde Jaume Collboni, que es planteja, doncs, no renovar les llicències actuals.
Sí, ara mateix a la capital catalana hi ha concretament 10.100 pisos que es lloguen temporalment per als turistes, i això provoca una forta tensió al mercat, que deixa els veïns sense oferta de lloguer o, si n'hi ha, és a preus que estan desorbitats. I per acabar amb tot això, Jaume Collboni ha plantejat no renovar les llicències per tal que el novembre del 2028 aquests pisos passin a ser residencials.
Per fer-ho, ha explicat que aplicaran al màxim el decret llei que va aprovar la Generalitat. Per això, que passin 5 anys de l'entrada en vigor d'aquest decret, és a dir, a la tardor del 2028, aquests pisos perdran la llicència de turístics i el consistori no impulsarà cap més planejament urbanístic per mantenir-los.
A més, Jaume Collboni també ha anunciat una modificació de la mesura aprovada pel govern de Colau que obliga els constructors a destinar a vivenda social el 30% de cada promoció que s'aixequi a Barcelona. El Partit Socialista proposa que els promotors puguin transferir aquests habitatges protegits a altres solars.
Però obrim noves vies per treure el 30% d'aquests edificis únics i acumular-los en parcel·les que estiguin al mateix barri o al barri colindant, on es puguin sumar fins i tot diversos 30%, i construir habitatge protegit a la trama urbana consolidada de la ciutat.
I des de l'oposició, la portaveu del grup d'Esquerra Republicana celebra que Jaume Collboni agafi el guant que li va llançar el govern de la Generalitat amb el decret, i des de Junts creuen que és una mesura més ideològica que efectiva.
Doncs lluny de Barcelona, una altra ciutat molt pressionada pel turisme és Girona, i per això el govern local prohibirà que els ciclistes pedalin pels carrers de la Força, l'Argenteria i Bonaventura Carreres per Alta, tres punts del barri vell, que són els més concorreguts.
La norma no impedirà passar-hi, però sí que hauran de fer-ho a peu i amb la bicicleta al seu costat. La mesura consensuada amb el sector de bicicletes de lloguer s'inclou dins del pla adreçat al cicloturisme. Abans d'imposar sancions, aquest estiu l'Ajuntament farà una campanya informativa repartint tríptics als ciclistes on se'ls recordarà la normativa de circulació. I més endavant es vol crear àrees de trobada per grups de cicloturistes en llocs concrets i delimitats que evitin molèsties als veïns del barri vell.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Doncs ho dèiem al començar la portada d'aquest informatiu. El jutge que investiga el cas Volkov, que el que es coneix com la trama russa del procés, imputa ara els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas per delictes d'alta traïció i malversació amb la intenció de deixar-los fora de la llei d'amnistia un cop aquesta llei ja ha entrat en vigor.
El magistrat de Barcelona, Joaquín Aguirre, és qui instrueix aquesta causa, ha obert una nova peça sobre la suposada ingerència russa en el procés amb la qual ara mateix implica Carles Puigdemont i Artur Mas i també l'advocat Gonzalo Boye, excàrrecs de Convergència com el Sertadi, Víctor Tarradellas, el cap de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, i el periodista, també Carles Porta, entre d'altres.
Pocs dies abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'Audiència de Barcelona, en una resolució del 4 de juny, va impedir al jutge continuar investigant aquestes suposades connexions de l'independentisme a Rússia en la recerca de suports per al procés en una causa que apuntava l'expresident català Carles Puigdemont per un delicte d'alta traïció, que és precisament, com dèiem, un dels que queda fora d'aquesta llei d'amnistia, tot i que l'advocat Gonzalo Boy, advocat de Puigdemont, en discrepa. Ho ha dit avui en declaracions fetes aquest matí a Ràdio Estel.
Se lo voy a decir como investigado que soy en esta causa, pues sencillamente porque es una actitud delirante del juez que persiste una y otra vez en saltarse las instrucciones de la superioridad y seguir dilapidando recursos públicos en algo que no tiene ningún sentido.
¿En aquest cas hi entraría la amnistía?
Sí, sin duda que esto entra dentro de la ley de amnistía. Lo que no entra dentro de la ley de amnistía es lo que está haciendo el juez Aguirre.
Doncs, paral·lelament, en canvi, l'Advocacia General de l'Estat ha demanat que s'apliqui l'amnistia a tots els líders independentistes.
Sí, en un escrit dirigit al Suprem demana també aixecar les ordres de cerca i captura o bé de detenció que pesen sobre els dirigents sobiranistes que es troben fora de l'Estat espanyol. L'Advocacia considera que es pot amnistiar Carles Puigdemont i la resta d'investigats per tots els delictes que se'ls imputen a les causes del Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre, inclosos també els delictes de malversació, en considerar que en el cas de l'organització de la consulta del 2017 no s'afectava, diu, els interessos de la Unió Europea, un altre dels supòsits que queden fora del perdó.
Dues i 12 minuts. A Madrid, a aquesta hora, continua la reunió entre la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos amb associacions de víctimes d'abusos. La trobada ha de servir per abordar el pla de reparació, tot i que algunes entitats de víctimes no hi participen.
Fons de la Conferència Episcopal Espanyola asseguren a Ràdio Estel que hi assisteixen algunes entitats convocades, però no ha especificat ni quantes ni quines. Les que segur que no hi assistiran són l'Associació Nacional Infància Robada, l'Associació de Víctimes d'Abusos de Navarra, l'Associació Lulac i Justice Initiative. Així ho van manifestar aquest mateix dilluns en un comunicat on situaven alguns punts indispensables per emplaçar-se a una nova reunió. I, paral·lelament, la Conferència Episcopal i la Confer també s'han reunit avui amb el defensor del poble, Ángel Gabilondo, per compartir la feina que s'està fent des de l'Església en matèria de reparació a les víctimes.
Doncs encara la capital espanyola, a aquesta hora, està a punt d'arribar el president de l'Argentina, Javier Milei, per rebre la medalla internacional que li concedeix la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, enmig de la polèmica per les noves relacions de Milei amb el govern espanyol. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Des del PP asseguren que coneixien aquesta decisió i que l'accepten, tot i que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no vagi a l'entrega del premi aquesta tarda. El portaveu, Borja Semper, treu importància a l'absència de Feijóo i carrega contra el govern espanyol per haver dinamitat les relacions amb l'Argentina, ho ha dit a Telecinco.
Y es que este choque entre el gobierno de Argentina, entre Milei y el gobierno de España, entre Pedro Sánchez, tiene su origen en que el gobierno de España llamó drogadicto, sugirió que Milei se drogaba. A partir de ahí nada bueno puede salir, como es natural cuando están enfrentados dos personalidades como la de Javier Milei y la de Pedro Sánchez.
El gest de la líder del PP madrileny ha posat encara més llenya al foc en la guerra oberta entre el president argentí i l'espanyol i ha atiat la confrontació de Sánchez amb Ayuso. Fonts diplomàtiques acusen la presidenta de Madrid de fer gala d'una profunda deslleialtat cap a les institucions espanyoles, mentre que Ayuso reivindica que és un honor rebre Milei.
Gràcies, Judit. I canviant de qüestió, a partir de l'1 de juliol comprarem l'oli d'oliva sense IVA. El govern espanyol ha anunciat avui que el Consell de Ministres de dimarts aprovarà la rebaixa del 5 al 0% i aquest producte que entra i aquest producte entrarà al grup d'aliments de primera necessitat que no estan gravats per cap impost.
Així doncs, amb la reducció al 0% l'oli s'uneix a altres productes bàsics com el pa, els ous, les fruites o les verdures, una categoria que tindrà de manera permanent. L'objectiu de la mesura, apuntant des del govern, és protegir, també incentivar el consum d'oli i reduir-ne el preu en un context marcat per la sequera al país.
Recordem que el passat mes de gener Junts va pactar amb el PSOE aquesta rebaixa de l'IVA de l'oli, juntament amb altres mesures, a canvi de facilitar l'aprovació dels tres primers decrets lleis del govern espanyol.
Sí, la decisió sobre l'oli d'oliva arriba després que la setmana passada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés també la voluntat de prorrogar la rebaixa de l'IVA vigent ja en alguns aliments bàsics, que per cert caducava la setmana vinent, el dia 30 de juny.
En tot cas, la rebaixa serà significativa. Per fer-nos una idea, una ampolla d'un litre d'oli d'oliva que avui costa 10 euros passaria a costar-ne 9,50. Però per parlar d'aquesta qüestió podem saludar aquesta hora en directe el Gerard Hernández, ell és secretari general de l'Associació d'Usuaris i Consumidors Facua de Catalunya. Senyor Hernández, bona tarda i moltes gràcies per atendre la trucada.
Hola,
Gerard. Una rebaixa tan irrisòria és efectiva de cara al consumidor?
Doncs, malauradament, no. Nosaltres considerem el Facua que bueno, és una mà, és maquillatge, no? És maquillatge per posar anar les queixes que estan rebent per la seva inacció. No? Si hi ha inacció, a l'hora de fer anar i prendre mesures realment no efectives per evitar aquestes pujades tan descomunals que hem vist en aliments i sobretot pues, en el cas de l'oli que és paradigmàtic, no?
Què hauria de fer el govern perquè els consumidors doncs, no ens haguéssim de gastar un diner per comprar un producte bàsic com l'oli d'oliva?
Bé, d'entrada, fer complir la llei, fer les inspeccions que facin falta per veure si s'està complint, que creiem que no. Doncs la llei de la cadena alimentària i el decret en el qual els rebaixarà la definitiva i que deia que no es podien incrementar en cap cas els marges dels intermediaris. Per tant, es denuncia fa ja vora 4 mesos que s'havia fet un requeriment a les grans distribuïdores. No sabem res de si hi ha respost, no han respost, què han respost. El que segur que no s'ha fet és no aplicar cap tipus de sanció perquè creiem que és evidentment unes pujades injustificades, perquè per molt que hi hagi d'un increment de determinats costos, el que estem veient en el cas de l'oli és, com deia, paradigmàtic. No? Una pujada del 75% en un any, no? El preu que estem veient en les fetgeries, quan suposadament en origen el mateix ministeri diu que s'ha incrementat un 25%, no? Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. No? Ja dic, falta acció del govern per sancionar i fer aplicar la llei i ja està. I a partir d'aquí el que demanem, venim demanant des de sempre a Facua, doncs, que més enllà d'aquestes mesures de maquillatge que l'únic que fan és treure ingressos, no? a la hisenda pública, el que s'havia de fer és intervenir en el mercat i fixar preus màxims, que això ho permet la normativa, en casos com el que estem veient d'especulació en el preu dels serveis bàsics.
Clar, ens podíem trobar, ara com comentaves, que si no hi ha aquest control del govern i amb l'IVA al 0%, el preu de l'oli d'oliva encara pugi més?
Sí, de fet, el que hem vist en tots aquells mesos darrers, no? En què algun aliment ja estava en el 0%, d'altres estaven al 5%, que no només no s'havia reaccionat el seu preu, sinó que s'havia incrementat. Això ho hem anat seguint des de Facua, ho hem denunciat reiteradament a les administracions, al Ministeri de Consum i no, i als organismes de competència, no? I no hem rebut cap mena de feedback, ni de seguir investigat, si se'ls ha... Només es va publicar, ja dic, es va denunciar fa quatre mesos, i portem un any i mig amb aquestes mesures, que s'havia fet un requeriment a la distribució, però l'únic feedback que hem rebut de l'administració, i ja dic, no sabem a dir d'avui si realment aquest requeriment que els demanaven, si els han contestat, que els han contestat, no en sabem res. Per tant, la inacció és claríssima i la passivitat del govern és el que està permetent, no?, aquesta especulació, ja dic, en un sector tan bàsic i tan crític, no?, com és el de l'alimentació, estem parlant d'aliments, no?, per tant, productes de primeríssima necessitat, i s'està permetent una especulació, doncs, que l'han vist en altres temps, no?
Gerard Hernández, secretari general de Facua Catalunya, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Estel migdia.
Més qüestions al judici per la violació d'Igualada que ha quedat vist per a sentència avui. Les acusacions han demanat una pena alta i exemplar per una agressió sexual extremadament violenta que podria haver acabat en mort. La defensa de l'acusat, que fins avui havia tingut un perfil més baix, ha demanat l'absolució. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La fiscal ha seguit el guió i no ha canviat ni una coma. 30 anys de presó per intent d'homicidi i 15 per agressió sexual. En el seu informe final, la representant del Ministeri Públic ha remarcat que la violació va ser extremadament violenta i que en cap moment hi va haver consentiment per part de la víctima.
Ha quedado acreditado que el acusado penetró con violencia de manera brutal, vaginal y analmente a la perjudicada y le introdujo miembros corporales y objetos que no han podido ser determinadas y lo hizo sin consentimiento de la víctima. Si bien no hemos podido contar con la declaración de la perjudicada en lo que respecta a este hecho en concreto, ya que no lo recuerda, y esa falta de recuerdo no puede ser sino un indicador de la falta de consentimiento.
Les acusacions han recordat que la investigació policial i l'anàlisi dels científics ha demostrat que l'agressor va fer un ús excessiu de la violència, que només buscava fer el màxim mal possible a la víctima. Per això han insistit en exigir que es compleixi tota la pena, que l'acusat no rebi permisos ni privilegis i que sigui una condemna exemplar per un cas tan greu. A més, l'advocat de la víctima també ha recriminat a l'acusat que ahir va mentir durant la seva declaració. En canvi, l'advocat de la defensa ha assegurat que no hi ha prou proves consistents per condemnar-lo.
No existe ninguna prueba de cargo suficiente para desvirtuar por sí misma la presunción de inocencia que asiste al acusado. Hay muchas pruebas que podrían ser suficientes para por sí mismas poder dictar una sentencia condenatoria, pero en este caso, señorías, no tenemos ni una sola prueba que sea directa.
L'advocat també ha recordat que les psicòlogues que van parlar amb el seu client van descartar que es tracti d'un psicòpata i que el noi té empatia. L'únic problema que li van detectar és l'alcoholisme i el consum de drogues. Per tot això, la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat. Això sí, abans d'acabar, ha demanat que si el condemnen no l'expulsin del país. La decisió queda ara en mans dels magistrats de l'Audiència de Barcelona.
Gràcies, Pau. Anem ara a les carreteres. Operació sortida de rècord a l'àrea metropolitana de Barcelona avui divendres, que és quan comença el cap de setmana llarg per Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu que 460.000 vehicles es mobilitzin entre les 3 de la tarda d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte.
Sí, Trànsit està especialment en alerta aquests dies perquè la revetlla de Sant Joan coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1, el circuit de Montmeló, un fet, per tant, que generarà un augment de la mobilitat. Per això es preveu que demà al matí sigui el dia més complicat, especialment en la franja de 9 del matí a 1 del migdia a l'AP7 i a les vies que van cap a la costa.
I davant d'això, com és habitual, en jornades d'alta mobilitat hi haurà carrils addicionals, Júlia.
Aquesta tarda i dissabte al matí s'habilita un carril més de sortida de la P7, al tram nord entre Montornès i Sils, i al tram sud entre Martorell i el Vendrell. La velocitat màxima en aquests trams amb carril addicional serà de 5 km per hora per als turismes i motocicletes i 80 per als camions que hauran de circular sempre pel carril més a la dreta. D'altra banda, a la C35 hi haurà restriccions per als camions avui, demà i diumenge al matí, i per als turismes dissabte i diumenge.
Una revetlla de Sant Joan, per cert, que encara no ha començat i ja ha deixat ferit molt greu un menor de 14 anys que estava llançant petards. S'ha passat a Figueres i el jove pateix ferides greus a una mà, al tòrax i la cara, arran de l'explosió d'aquest artefacte.
El noi va ser atès a l'Hospital Comarcal i després se'l va traslladar al Josep Trueta de Girona per la gravetat d'aquestes lesions. Precisament, la Guàrdia Urbana de Figueres ha intensificat aquests dies els controls per detectar infractors i aquesta mateixa setmana va denunciar un menor de 16 anys per llançar petards en llocs no habilitats. L'Ajuntament avisa de les prohibicions i ha habilitat un espai segur per llançar pirotècnia, en aquest cas a la zona Firal.
I uns apunts de successos més abans dels esports a Calella. Un jove turista ha mort aquesta matinada després d'una baralla en una discoteca d'aquesta localitat del Maresme. Els Mossos ja han fet un detingut.
Sí, la baralla ha començat al voltant de les 5 de la matinada a la discoteca Oxygen i la víctima és un jove turista de nacionalitat anglesa d'uns 30 anys. L'agressió d'arma blanca ha tocat una zona vital del jove que ha mort allà mateix. També hi ha un altre afectat que ha resultat ferit i traslladat a l'hospital. La investigació policial continua oberta a hores d'ara i de fet no es descarten més detinguts.
I també els Mossos d'Esquadra investiguen una dona per la mort violenta d'un home al Carràs, al Segrià. L'arrestada té 62 anys i la víctima 41.
Els fets han passat aquest dijous a les 6 de la tarda. Després de rebre un avís al 112, els agents van adreçar-se a un domicili del municipi i van trobar el cos sense vida de l'home. Hores més tard, els Mossos van detenir la dona per la seva possible relació amb aquests fets.
I d'altra banda, per última, ha mort la dona hospitalitzada des de l'abril passat després de ser apallissada per la seva parella a Cistella, a l'Alt Empordà. Amb aquesta víctima confirma són 16 les persones que han mort per violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
La dona va morir el 10 de juny, però la defunció s'ha donat a conèixer avui divendres. Els Mossos van detenir l'acusat, un home de 38 anys, amb múltiples antecedents que el jutge va enviar a presó per temptativa d'homicidi. Amb la defunció de la víctima, l'acusat podria passar a ser investigat per un delicte d'homicidi. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I obrim els esports parlant avui de la selecció espanyola de futbol que s'ha classificat aquesta nit pels vuitens de final de l'Eurocopa en derrotar Itàlia per 1-0.
Un solitari gol en pròpia porta de la selecció italiana ha valgut perquè la Roja passi a la següent ronda del campionat. Espanya ha exhibit un bon futbol amb Nico Williams i Lamine Yamal com a artífex d'aquest bon joc. Al mig del camp, bon partit també del blaugrana Pedri. De fet, el combinat espanyol ha tingut ocasions per posar una golejada al marcador, però la sort no ha estat de cara pels homes de Luis de la Fuente, que elogiava així el joc dels seus futbolistes.
El futbol és físico y por supuesto condición técnica y táctica, ¿no? Y yo creo que en todos los apartados futbolísticos hemos sido superiores, pero sobre todo lo que lo digo no por lo digo sobre todo por poner en valor lo difícil que es enfrentarse a una selección como la italiana, una grandísima selección que hoy se ha visto minimizada, pero por las virtudes y el juego y el acierto de otra gran selección que es la española.
I abans de jugar als vuitens, Espanya encara haurà de disputar un partit més de la fase de grup. Serà contra Albània, dilluns a les 9 de la nit.
I d'altra banda, aquest dijous també s'ha jugat l'Eslovènia i s'han jugat l'Eslovènia i Sèrbia, que han acabat amb empat a 2, i també el Dinamarca-Anglaterra, que també han empatat, en aquest cas, a un gol.
Avui es jugaran l'Eslovàquia-Ucraïna, serà d'aquí poca estona a les 3, el Polònia-Àustria a les 6, i tancarà la jornada a les 9 de la nit als Països Baixos-França. D'aquest últim enfrontament, la selecció que guanyi certificarà la classificació per als vuitens, on de moment només a Espanya i a Alemanya.
I a l'altre gran continent també ha començat ja la Copa Amèrica amb victòria de l'Argentina de Leo Messi.
Un gol de Julián Álvarez i un altre de Lautaro Martínez al segon temps han donat la victòria a l'actual campiona del món, que s'ha enfrontat a una valenta selecció del Canadà en el partit inaugural de la Copa Amèrica, que va convertir Leo Messi en el jugador que més partits ha disputat a la història del torneig, 35.
I parlem també del motor. El Mundial de Fórmula 1 fa parada aquest cap de setmana al circuit de Catalunya per disputar la desena cursa del Mundial. En marxa aquesta hora els primers entrenaments lliures.
Els monoplaces arriben al circuit català amb un Max Verstappen que lidera la classificació general i que ja sap el que és guanyar Montmeló, on s'ha coronat campió 3 vegades, una d'elles la temporada passada. I qui també espera fer uns bons resultats al Gran Premi de casa és Carlos Sainz, que l'any passat va quedar segon en un circuit que se li dona especialment bé.
Qué gusto ver a tanta gente, ver a tanto fan de la Fórmula 1, ver a tanta gente, ¿no?, siguiéndonos aquí. Espero veros a todos el domingo en el Gran Premio. Espero que estemos todos ahí apoyando, que vamos a ir a intentar ganar esta carrera y a dedicarosla a todos vosotros.
La segona sessió serà a les 5 de la tarda.
I acabem parlant de bàsquet perquè Nikola Kalinic no renova i marxa del Barça.
Sí, el serbi de 32 anys deixa el club quan acabi el contracte a finals de mes, plega després de 2 temporades en què la seva aportació ha anat de més a menys i en què només ha pogut guanyar una Lliga ACB. El jugador va arribar a Barcelona a l'estiu del 22, procedent de l'Estrella Roja, que podria ser el proper destí. En 2 temporades completes ha jugat 160 partits entre la Lliga, l'Eurolliga, la Copa del Rei, la Supercopa i Lliga Catalana. I d'altra banda, també hem sabut que Tyler Cook deixa de ser jugador del Joventut de Badalona. Va arribar al novembre i només ha jugat 33 partits.
Espel migdia.
I obrim l'aparador cultural dels divendres com cada setmana al cinema, on avui s'ha estrenat la pel·lícula Memory.
¿Por qué me seguiste a casa la otra noche? ¿O solo te acuerdas de lo que te conviene?
No, me acuerdo.
Creada i dirigida pel director mexicà Michael Franco.
Un drama que gira al voltant de la Sílvia, una treballadora social que porta una vida senzilla i estructurada amb la seva filla, la seva feina i les reunions d'Alcohòlics Anònims. Tot salta pels aires quan en Saúl la segueix a casa després d'una reunió. Aquest retrobament sorpresa impactaran tots dos perquè obrirà les portes del passat.
I pel que fa a les plataformes, a Netflix s'ha estrenat avui Clanes.
¿Un testigo protegido?
Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber y las respuestas están aquí.
¡Brava y Lara, puntilla!
És l'enèsima sèrie sobre narcotràfic que arriba en aquesta plataforma.
En aquest cas és la història de l'Anna, una advocada que marxa a viure en un poble de Cambados. La seva arribada desperta curiositat per tothom, inclòs d'en Daniel, cap visible d'un grup influent del tràfic de drogues. L'Anna, que compta amb una dilatada experiència en un dels millors despatxos de Madrid, comença de zero a Cambados per passar comptes amb el seu passat.
I acabarem amb música, perquè avui Renaldo i Clara publiquen la seva cançó de l'estiu. Es diu Nit Tropical i sona així. El conjunt lletat a narrar amb aquest tema les fogoses nits d'estiu on la calor no ens deixa dormir, però no són els únics que estan d'estrena. Col·laboració conjunta al Baix Llobregat amb la nova cançó d'Estopa i Daliz. No me quedaré cenar. Diles que no pienso y sabes que... Els germans Muñoz i el producte de Castelldefels versionen aquest tema del revés, que forma part de l'últim treball dels Estopa. La cançó ve acompanyada d'un videoclip que també s'ha estrenat aquest matí. Recordem que els Estopa continuen la gira del 25è aniversari aquest cap de setmana a Madrid i el 10 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Això sí, amb entrades completament esgotades. Nosaltres amb això acabem programa, acabem setmana també. Tornarem dimarts a les dues aquí a Ràdio Estel. Fins aleshores, bon cap de setmana i bona revetlla. Que vagi bé. Vaya mejor.